Matí amb Raquel García.
Mobile Week Sabadell.
Continuem immersos en el marc del Mobile Week Sabadell, un espai on parlar de la tecnologia d'una forma més didàctica i des d'on debatre els reptes, els límits i les oportunitats de tota aquesta transformació digital. Fins al 24 de març, recordem que hi ha diverses activitats programades a la nostra ciutat i al matí, tots els dimecres a aquesta hora, des de les 12 fins a la 1 del migdia, us donarem a conèixer les diferents activitats, xerrades i tallers que s'estan fent a la nostra ciutat. I ho podreu fer seguint, com sempre, doncs a tota la informació al portal web de Ràdio Sabadell, també a la 94.6 o a través del Facebook Live. Avui el que farem és parlar de la tecnologia aplicada a la salut, de com millorar la salut de les persones, però també facilitar la feina de tots els professionals. Descobrirem com la realitat virtual, l'impressió 3D o el 5G són eines ja presents en l'atenció mèdica al Parc Taulí. I per això avui ens acompanyen alguns dels investigadors sabadellencs que estan contribuint a fer-ho realitat. Anem a presentar-los. Ens acompanya Ferran Fillat, que és metge del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia del Parc Taulí, Hospital Universitari, i també és responsable del Laboratori 3D de l'Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí i 3PT. Bon dia i benvingut.
Bon dia, gràcies per la invitació.
Avui també ens acompanyen doncs, a la Sol Fernández i en Guillem Navarra, que són neuropsicòlegs del CIBER, que és, doncs, fan de suport a la salut mental i també a les malalties respiratòries, i estan adscrits a l'Institut d'Investigació i Innovació del Parc Taulí també. Bon dia i benvinguts.
Hola, bon dia.
Bon dia.
També avui doncs, l'Anna Benavent, directora d'Organització i Sistemes d'Informació del Parc Taulí, Hospital Universitari. Bon dia i benvuda.
Hola, bon dia, benvinguda.
I ai, també ens acompanyen doncs, el Manel Sabés, biofísic, i encarregat de fer doncs, el col·loqui aquesta tarda, que serà a les 7 de la tarda, al casal Pere IV. Bon dia i benvinguda.
Bon dia i benvingut. I mercès per la invitació, també.
Doncs avui un tema molt interessant a tractar, doncs, això, com aquesta tecnologia doncs, revolucionarà els hospitals, tot i que podríem dir que aquesta revolució tecnològica ja és una realitat, no? Anna, explica'ns, a veure, com aquest binomi, com aquesta tecnologia i la salut doncs, han d'anar de la mà. Després explicarem com, no?, amb les diferents aplicacions i propostes que ens porteu, però seria interessant doncs, explicar doncs, aquest canvi.
Sí, hola, bé. A veure, el que està clar és que la tecnologia està ajudant a molts sectors i, per tant, també pot ajudar al sector de la salut, especialment no només amb el que és la cura de la malaltia, sinó amb el que és el benestar, que ara, avui en dia, el que volem és tenir una qualitat de vida que sigui llarga i, per tant, les tecnologies exponencials o disruptives tenen molts adjectius, també se'n diuen les noves tecnologies, no? Però cada vegada sempre en venen de més. La característica que tenen és que fan un efecte quan actuen totes juntes sobre un sector o un determinat procés. Per tant, amb el que ens trobem en el cas de la salut, per exemple, és que la combinació del 5G, de la realitat virtual, del blockchain, de la cirurgia robòtica, doncs tot plegat és el que fa que el model de salut hagi de canviar.
També era una pregunta pel Sol i per la Sol i en Guillem, no? Realment tota aquesta maduresa, tota aquesta tecnologia s'està aplicant ja als nostres hospitals?
Bueno, sí, sí. Hi ha una part que ja està, ja està implementada. Depèn una mica, no?, de quin departament. També s'ha de dir que és veritat que com que parlem de projectes molt tecnològics, a vegades necessitem una mica d'ajuda perquè no tot pot vindre del mateix hospital. Doncs molts dels projectes, o gairebé tots, apareixen dins del context de la recerca i sí que potser depenent de com maduren i de com evolucionen, sí que es poden implementar. Però bueno, que això ja està aquí també és veritat.
Guillem, en aquest sentit, què en penses?
Aviam, el procés és un procés complicat, no? Perquè, clar, com que tot prové de la recerca, depenem de fons externs, vale? I en aquest sentit sempre costa molt avançar, vale? Però bueno, jo crec que amb esforç i si treballem tots junts podrem aconseguir fer coses molt importants per millorar el benestar i la qualitat de vida dels nostres pacients.
Ferran Fillat, explica'ns també, perquè l'interessant és que no només millorarà la vida dels malalts, sinó també agilitzarà molts tràmits i també farà més fàcil la feina, no? La tasca dels professionals.
Sí, en el nostre cas, com comentava l'Anna, també estem, diguem-ne, patint la transformació digital en la salut, no? Uh-huh. I el que és la impressió 3D, que és el nostre àmbit, doncs també forma part d'aquesta transformació de la manera de fabricar que fins ara coneixíem i que afecta directament també en tots els processos, sobretot quirúrgics, i a l'hora d'aplicar implants, no? Pues aquesta tecnologia ens permet fer coses a dia d'avui que abans no podíem fer, no? I tot això, pues, afecta directament al pacient, és a dir, que podem ser més acurats, podem adaptar peces personalitzades en el pacient que abans no es podia fer, i a més, pues, tot el procés permet fer un control de qualitat i una planificació quirúrgica virtual prèvia a l'operació molt més acurada i, per tant, millorant la seguretat i l'eficiència del procés quirúrgic.
Uh-huh. Avui parlarem d'impressió 3D. Tenim a l'estudi que els oients que ara es connectin, doncs, al Facebook Live podran veure, doncs, algunes d'aquestes impressions en 3D, també ulleres virtuals. Avui parlarem de tot això, també parlarem de la intel·ligència artificial, del Big Data. Manel, a qui pot interessar tant el programa d'avui com tot el col·loqui que heu preparat per aquesta tarda?
I jo penso que li hauria d'interessar a tothom. És a dir, moltes vegades ens mirem coses rares o perdem moltes hores, doncs, mirant que si l'astrologia, que si jo sóc càncer o tal i no sé què em passarà, i invertim moltes hores en això. I si tothom, una persona qualsevol que vingués a escoltar-nos, aprendrà molt més del que es pot imaginar. No parlarem només per metges ni per tecnòlegs, sinó que parlarem per molta gent. Jo sempre recordo, a més, que ara sembla que la tecnologia es tira a sobre de la medicina, però hem de recordar que el primer Nobel de Física que es va donar és la tecnologia que s'ha fet servir més a medicina. Li van donar a un senyor que es deia Röntgen, va descobrir els raigs X i encara es fan servir. I abans gairebé de fer-se servir en medicina es van fer servir com a atracció de circ. Uh-huh. Vull dir que les coses que semblen a vegades molt profundes i molt llunyanes no és cert. És qualsevol cosa per veure, per la pena. Uh-huh. Jo et convidaria la gent que vingués.
A tothom que tingui aquesta curiositat, no, innata, i per veure com farem avui, doncs, aquestes aplicacions que ja són una realitat aquí al nostre hospital. Quedaran sorpresos, com intentarem fer ara, però també, doncs, per entendre, no?, conceptes que a vegades se'ns escapen i que avui intentarem, doncs, utilitzar un llenguatge didàctic planer, no?, perquè tothom ho pugui entendre. Senyor Sabés, no sé si també ha preparat ja la presentació, suposo que sí. Com començarà aquest col·loqui?
Bé, volia començar una miqueta amb això que he dit, no? És a dir, que el primer premi Nobel de Física es va donar a en Röntgen. En Röntgen, doncs, des de llavors fins ara, anaven havent-hi noves aparicions de noves tecnologies que s'han aplicat en medicina, i a moltes curses dels anys el que ha passat és que el període entre una aplicació i una altra s'ha anat escurçant. És a dir, si abans en sortia una cada 4 o 5 anys, ara en surt una cada 4 o 5 minuts. No? I de fet, el que està passant, i la gent no sap, és que n'hi ha moltes més que es queden sense aplicar o que estan en procés de com es poden aplicar, que no pas les pròpies que s'estan aplicant. No? Jo sempre feia servir un títol així per les meves classes quan parlava de radiologia, que et deia de Röntgen als Beatles.
I aquesta, a veure, aquesta comparació.
I això dic, què vol
el
dir?
El fil conductor és.
Exacte. Doncs Röntgen descobreix els raigs X i els Beatles gravaven en una casa que es deia EMI Odeon, que van fer molts diners i van ser els que van fer la primera inversió per posar en marxa un aparell que es diu TAC OTC. Per tant, doncs, per exemple, quan parles de radiologia, dir que es derrenguen els Beatles és una cosa absolutament... I jo penso que avui serà una miqueta del mateix. Derrenguen els Beatles i moltes més coses que sortiran, no? Les ulleres, etc.
Doncs aquí no tenim el 5 de Liverpool, però tenim 5 sabadellencs, sou tots de la ciutat, o treballeu, si més no, no? Al Parc Taulí, i anem a desgranar, anem a començar. Doncs comencem amb la reconstrucció 3D, no? Que és un element, jo crec, que ja clau en la cirurgia, una cosa que fins i tot semblava impensable fa poquets anys, no? I que ara ja és una realitat al Parc Taulí. Ens agradaria parlar, doncs, primer de com ha anat evolucionant, no?, aquest canvi, i com també, doncs, a reivindicar que el nostre hospital també, doncs, ha estat pioner, no?, en aquest àmbit.
Totalment. La veritat és que, com comentava el Manel, la impressió 3D, la nostra matèria primera, és la imatge mèdica, no? I nosaltres treballem amb els tacs, sobretot dels que es fan en els pacients, i a partir d'aquí fem un processat de la imatge per obtenir tot els que són els elements o els objectes en tres dimensions, no? Clar, la impressió 3D es va inventar, no?, a la dècada dels 80, no? I però clar, no ha sigut fins ara que, diguem-ne, ha arribat realment a la societat, no? El fet de que la tecnologia hagi arribat, i és més, que els metges, en aquest cas, l'haguem començat a entendre, no?, ens permet aplicar-la segons les nostres necessitats, no? Al nostre cas, vam néixer en el servei de traumatologia i vam néixer també, doncs, des d'una necessitat clínica, no?
Però per què vau néixer? Per què es va apostar, no? Perquè si hem sigut referents, suposo que això és també gràcies a que els professionals també heu intentat picar pedra, no?
Com bé comentava el Guillem, clar, la manera de començar va ser gràcies a una beca de recerca que vam obtenir l'any 2014, gràcies a la Societat Catalana de Traumatologia, i vam poder comprar la primera impressora, no? Amb la primera impressora vam començar a imprimir sobretot els casos més complexes, no? És a dir, casos que una mica sortien fora de la normalitat, no? I que tenia sentit imprimir-nos, diguem-ne, la part a operar, per nosaltres, abans d'entrar a quiròfan, fer la cirurgia.
Perquè no teníeu aquelles peces més estàndards, no? Eren...
Clar, el problema que tenim els cirurgians en general és que tu pots preparar molt bé la cirurgia, però fins que no entres a quiròfan no saps el que et trobaràs. Llavors, a dia d'avui, amb la impressió 3D, pots planificar més acuradament, pots practicar, pots simular la intervenció abans de fer-la, no? Mm-hmm. Llavors, això és un dels grans valors que porta la impressió 3D, és a dir, la impressió dels models anatòmics ens permet simular en aquells casos més complexes. I una miqueta el que ens hem diferenciat de la resta és que hem anat més enllà i ara som capaços de fabricar-nos instruments personalitzats pels pacients per intervenir encara millor aquests casos que més complexes al dia de la cirurgia.
Mm-hmm. Explica'ns, perquè heu portat, doncs, algunes d'aquestes, doncs, d'aquests objectes, no?, reconstruïts amb 3D, què són i quines aplicacions poden tenir?
Són tot casos de pacients del nostre hospital que tenen diferents aplicacions, no? Podeu veure aquí una columna que tenim representada. Això és una columna cervical, i el problema o la complexitat d'aquesta cirurgia és que, clar, és molt delicat. Un error aquí es paga molt car, no?, perquè col·locar un cargol en un lloc inadequat et pot provocar, doncs, des d'una paràlisi, no?, completa, no?, i quedar-te amb cadira de rodes, o lesions vasculars importants. Per tant, aquí tenir eines que puguis precisar i et dirigeixin al punt òptim és una miqueta el que fem nosaltres.
Clar, perquè aquesta precisió entenc que després pot millorar tant l'operació com fins i tot la recuperació del pacient, no? Perquè potser no rebutjarà, doncs, aquella pròtesi.
Bàsicament, en aquest cas, en cas de columna, el que disminuïm és l'error, no?, de la trajectòria dels cargols. Per tant, i directament disminueixes l'error de complicacions secundàries a la cirurgia i el temps quirúrgic també, no? I també, doncs, tenim control de tots els materials, tots els implants que es faran servir en directe, no? Per prevenir el dia de la cirurgia que no falti res, no? diferents aplicacions.
Vinga, una altra aplicació. Doncs... Però veiem avui, estem comprovant que això és molt interessant, que qualsevol dels oients que ens estiguin escoltant és que tota aquesta tecnologia ens beneficiarà a tots nosaltres, no? Perquè qui més qui menys tothom haurà de passar alguna vegada o algun familiar per quiròfan. Seguim.
Evidentment, ara ja et dic, altres aplicacions que podrien tenir, doncs, tenim un cas, que és aquest cas d'una tumoració de l'òrbita, no? I en aquest cas ens va ser molt útil per poder simular prèviament amb la cirurgia, amb els neurocirurgians, els otorrinos i els maxilofacials, perquè era una intervenció molt complexa, prèviament a la cirurgia poder veure quina era la via d'abordatge més adequada, quin era el plantejament quirúrgic més adequat per poder extirpar per complet aquest tumor que veieu aquí en negre. Altres aplicacions per implantar pròtesis, com bé comentaves, no? Doncs, bueno, nosaltres al Taulí fem més de 900 pròtesis anuals, llavors és molt important per nosaltres que posem bé aquestes pròtesis, no? La impressió 3D ajuda a ser més precisos als cirurgians i, per tant, una mica tornant al mateix, ens estalviarem complicacions i allargarem la supervivència, és a dir, la durada d'aquests implants per evitar recanvis.
Per tant, com a conclusió, jo crec que hauríem de destacar que està canviant la manera tradicional d'operar, no?
Totalment. La setmana passada vam fer el primer curs de planificació quirúrgica al Col·legi de Metges de Barcelona i realment va ser un èxit perquè van venir molts traumatòlegs i que doncs, estan canviant una miqueta la seva formació, inclús, no? De dir, bueno, nosaltres estem acostumats a operar d'una manera i ara tenim eines que no teníem que ens estan canviant la manera d'afrontar aquestes cirurgies, que fins ara no era pensable.
O sigui que la formació és fonamental.
Totalment. La formació en aquest camp i la formació en tecnologia i la integració de la tecnologia amb els enginyers, que també això és un cas d'èxit del nostre hospital, és que hem sabut integrar medicina i enginyeria.
I aquesta versabilitat, no?, també doncs, ajuda en aquest sentit. Per cert, com estan fetes tots aquests objectes? No? De quin material? Com es construeixen? Que això també em crea una mica de curiositat.
Diguem-ne que hem de separar dues coses, no? Hi ha els materials que no estan en contacte amb sang, estan fabricats amb un tipus de plàstic que ens permet esterilitzar i entrar a quiròfan, i després aquests instruments que us comentava, no? com podria ser aquest d'aquí que veieu, que això serveix per implantar una pròtesi en l'espatlla, estan fabricats per un material específic, biocompatible, i normalment això ens ho fa, per exemple, nosaltres fem el disseny, però tenim provadors certificats per fabricar productes personalitzats.
Doncs molt interessant. Seguim descobrint més aplicacions de tota aquesta tecnologia, perquè, per exemple, parlem també de la realitat virtual com una de les eines per millorar també l'atenció als hospitals, amb imatges a vegades doncs, de platges o de qualsevol paisatge doncs, idíl·lic, no?, que ens poden distreure com a pacients del tractament mèdic que estem rebent, no?, i fins i tot suposo que disminuir la percepció de dolor o angoixa, però ara ens ho explicaran també la Sol i el Guillem. Vosaltres treballeu amb diferents projectes, no? Quins són?
Sí, bueno, nosaltres la veritat que avui venim en representació
d'un equipàs, no?
Sí, exacte, que està darrere, no?, fent coses i en iniciatives que la veritat són molt bones. El que hem explicat abans, pues, que es comença sempre des de la recerca, amb ajuda i, bueno, pues, a poc a poc intentes implementar-ho, no? La veritat que els projectes que us portem avui pues, tots venen una mica del món dels smart gaming, d'aquests jocs, no?, que són com...
A veure, tradueix això, smart gaming, què vol dir?
Jocs
interactius.
Interactius, sí.
Interactius, intel·ligents, no?
Val, per la gent de casa, doncs els nostres, no?, germans, cosins, sí, fills, sí, que porten doncs, aquestes imatges, no?, moltes vegades, i jocs interactius, no?, de videojocs,
exacte,
doncs també es poden aplicar en l'àmbit de la salut.
Sí, més que el joc en si és la tecnologia que es va desenvolupar per aquests jocs, que llavors en el nostre cas pues, igual que en el company, no? Ha resultat una eina per poder arribar en el nostre cas específic a una població i una tipologia de pacient en la que d'altra manera pues, no es podria, no? Bueno, nosaltres us hem portat això un vídeo i tal, doncs llavors pues, streaming bé, però a la ràdio difícil. I portem
quatre
projectes.
I què es pot veure, doncs, en
sí,
aquest
mira,
vídeo?
Sí, mira, nosaltres tenim...
Per exemple.
El primer projecte que
el pots
portem...
ensenyar potser a la càmera sí, i exacte. Potser els nostres oients i avui espectadors a Facebook Live veuran.
Sí. Bueno,
el
no,
que es
no
veu.
No sé si
ara
se
entra el Roger, el nostre tècnic, que ens ajudarà doncs,
sí,
a veure
sí,
si es pot apropar aquesta imatge perquè ens fem una idea. Mira, sí, l'agafarem, no? Agafem... Doncs aquesta tablet l'apropem doncs, a la càmera perquè així doncs, a la gent pugui veure a través de Facebook Live aquestes imatges que entenc que són les que poden veure els pacients. No?
Sí, efectivament. Sí. La primera part del vídeo, ara quan es pugui veure, és un projecte que portem doncs, ja des de l'any 2012, no? Uh-huh. Gràcies a la beca de la Marató també, van començar així. I el que van decidir, bueno, el que nosaltres vam detectar era la necessitat de començar a estimular cognitivament el pacient crític. El pacient crític és el pacient que està a la UCI, que està molt greu, que de vegades és un pacient molt complex, que porta tubs, que porta molta cosa, no? Molts cables, com diuen. I llavors, clar, és un pacient que necessita moltes vegades estar al llat i és més difícil de treballar amb ell. Nosaltres veníem del món de la rehabilitació neuropsicològica, que bueno, pues, treballes directament amb el pacient, i es van trobar pues, que les eines que tenien de rehabilitació neuropsicològica clàssiques pues, no les podien fer servir, no? Perquè de vegades el pacient pues, ni tan sol pot agafar un llapis. Doncs llavors és molt difícil... sí?
Bueno. Llavors és molt difícil,
és,
què deies?
És molt difícil pues, fer exercicis i estimular el pacient en el llit, no? Uh-huh. Doncs aquí va
clar, perquè tots ens podem fer una idea, no? A ningú li agrada, doncs, perdoneu-me,
clar.
Però
no.
A passar el seu dia a dia, no? En un hospital, els nervis, l'angoixa, sí, les
exacte.
Proves...
I que a més això, doncs, estàs enllitat, portes un tub per respirar, el teu nivell de consciència és doncs, bueno, més o menys, doncs, llavors entenes les coses doncs, com pots, no? I sí que és un moment doncs, molt dolent i molt difícil pels pacients. Doncs llavors nosaltres vam explorar molts devices, no? Com diuen, molta tecnologia, i finalment es vam quedar amb la Kinect, que és una càmera que, bueno, que tu pots fer servir des del llit i detecta el teu moviment. Doncs llavors vam desenvolupar un software en el qual el pacient pot fer diferents coses. El primer objectiu era la relaxació, per la qual cosa vam desenvolupar una illa així com molt maca, no? Amb una platja, amb una muntanya, i tenim un avatar que acompanya el pacient per fer passejades per la illa. Aquesta és com una part més de relaxació, i després dins de la illa tenim exercicis per treballar atenció, per treballar, bueno, diferents funcions cognitives, diguem-ne, una mica de memòria... I llavors el que ha de fer el pacient és moure les mans i llavors interactuar amb la pantalla. I aquesta és bueno, la manera que ens es va acudir, no? de poder apropar al pacient una rehabilitació, una eina com terapèutica, que està guiada per nosaltres, pels neuropsicòlegs, i per poder fer també unes coses una mica diferents del que es fa a la UCI. No?
O sigui que al final doncs aquesta realitat virtual ens pot fer com d'efecte analgèsic, no? Fins i tot una mica
sí,
de...
Sí, bueno, més que analgèsic relaxant.
Sí,
no?
Relaxant.
Perquè és veritat que el nivell d'ansietat pues, en un cas com el pacient crític és molt alt.
Hi ha estudis sobre aquest tema? Clar, la tecnologia suposo que tot avança tan ràpid que no sé si encara doncs, s'han fet estudis o si vosaltres mateixos ho heu comprovat, no?
Bueno,
com disminueix
estem,
aquesta
no?
ansietat, no?
Sí,
esteu fent, analitzant
aquí
dades,
estem.
No?
Sí. Com ha dit la Sol, aquest projecte va començar 2011-2012, més o menys. Llavors això ha anat passant per diferents fases, perquè primer s'havia de mirar que la tecnologia fos segura pels pacients, perquè és un pacient molt fràgil. Llavors havíem de mirar que no li estiguessin fent més mal del que preteníem arreglar. Vale? I llavors els últims 3-4 anys hem estat duent a terme l'estudi de validació, no? Per veure si realment aquesta intervenció basada en realitat virtual era eficaç a l'hora de prevenir, no? Un seguit d'alteracions en memòria, atenció o inclús emocionals, no? D'ansietat i de depressió, que els pacients que sobreviuen a una malaltia crítica a vegades experimenten un cop surten a l'alta. Vale, llavors, amb aquesta tecnologia, basada doncs, això, amb aquest sistema Kinect que dèiem que capta el moviment, fem treballar al pacient diferents funcions cognitives i hem vist doncs, que, d'entrada, vale, és esperançador, que sí que hem vist que els pacients que hi participen, quan surten a l'alta, en alguns aspectes estan millor que aquells pacients que no han pogut fer aquesta rehabilitació.
Doncs llavors... genial, no? De moment, aquestes dades, no? I veure quines altres aplicacions també
sí, després,
teniu, perquè hi ha diferents estudis no? sí, que esteu fent.
Sí, exacte, exacte. Aquesta tarda tenim vídeo, tenim fotos, tenim de tot.
Avui és una mica fer un tast, també exacte. En una horeta, tampoc donar per aprofundir-hi gaire, però jo crec que és per fer-nos doncs, una idea interessant.
Una idea, sí. La resta de projectes que s'estan portant a terme en el taulí ara mateix, la tecnologia és diferent a la que fem servir nosaltres, són aquestes ulleres, no?, així com molt grans, on tu pots visualitzar coses, són les ulleres de realitat virtual, i tenim el projecte de la companya, la Lídia Martí, que també es fa en el pacient crític, que aquí en el que consisteix és que en moments d'angoixa, i especialment en el pacient que encara porta el tub i que necessita el tub per respirar, doncs com que això pot produir molta ansietat, ella ha desenvolupat també un software en el que bueno, pots veure doncs, una platja, que és de dia, que és de nit, pots mirar les estrelles, i a més es fa com una mena de gairebé meditació guiada, no? Que no és pas una meditació, però sí que és una relaxació, tens una veu, tens una música, i ella sí que també en resultats molt preliminars, perquè ja va començar en aquest projecte l'any passat, pues ha vist que abans i després, òbviament, de fer servir les ulleres, doncs millora o disminueix el nivell d'ansietat i d'estrès dels pacients.
M'imagino que dels pacients i també dels familiars, no?
Sí, parlant dels familiars, jo crec que és més rellevant en el següent projecte, perquè és veritat que el pacient crític en el que nosaltres treballem és pacient adult. Doncs llavors, clar, la família està encantada de totes aquestes experiències, però és veritat que en el moment de l'experiència està només el pacient amb nosaltres, no? Amb els professionals clínics. El següent projecte, que és el que porta el Bernardo Núñez, que és el director de cirurgia pediàtrica, també fan servir les ulleres, i en aquest cas també són visualitzacions per disminuir l'estrès i l'ansietat en els nens, i quan es parla de nens, doncs directament es parla dels pares, no? També. Doncs inicialment, aquest és un projecte, de fet, de fin de grau d'un alumne de l'Escola Superior de Disseny de Sabadell.
De l'ESDI, sí.
Sí, exacte. I l'Andrea Sensi, que va contactar amb l'hospital perquè bueno, pues el Bernardo havia detectat aquesta necessitat, i ella va oferir aquesta tecnologia per intentar reduir aquesta ansietat en els nens. Doncs llavors van desenvolupar pues, la visualització és d'una granja, d'un circuit de cars, d'un mirador d'avions, d'una platja. Doncs abans de començar un procés quirúrgic o qualsevol procediment mèdic, sí que van començar només amb la cirurgia, però ara ja ho fan servir en qualsevol procediment mèdic que pot generar ansietat al nen, doncs fan una visualització que a més inclou pues, uns jocs de risoteràpia també i de contenció de la ira. I
llavors totes aquestes visualitzacions les fan mentre se'ls ja estan fent les proves o
abans, sí.
Com per relaxar, no? Com
exacte.
Per treure aquesta por i aquesta angoixa,
sí,
no?
Sí, efectivament. I ells també porten 2 anys, estan tenint pues, resultats molt, molt bons, i ells sí que estan implementant clínicament, no?, aquesta eina. I l'últim projecte que portem és el de la Soledad Jiménez i el seu equip. Aquest és un projecte que surt més d'atenció primerenca, no tan directament en l'hospital,
en el CAP
de Can Rull. I bueno, pues la Soledad i les seves companyes van decidir que la mancança que trobaven amb molts adolescents, especialment, era el tema de l'educació sexual.
Doncs, una de les assignatures pendents, jo crec.
Totalment pendents per a tothom.
Sexual i afectiva. Això mateix.
Però sí que és veritat pues, bueno, que en aquest període, no, de vida, que potser és quan tu estàs més en risc de presa de decisions una mica més de risc, han decidit començar un projecte que comença ara, aquest any, amb una beca de recerca, i que encara no tenen contingut, però la idea és fer arribar aquesta educació sexual mitjançant aplicacions en el mòbil i també visualitzacions amb les ulleres, no sé quin tipus de visualització, però fer servir aquesta tecnologia perquè els adolescents bueno, pues, s'enganxin una mica i rebran una educació sexual més i efectiva.
Quan començarà aquest projecte? O sigui, ara suposo que esteu
ara
veient...
Ara mateix estan desenvolupant tot el contingut, que això pues, també és una feinada. També
que suposo que implicaràs amb sexòlegs i amb molts professionals, no?, de diferents àmbits.
Sí. De fet, jo crec que aquest és bueno, un dels punts més divertits, no?, d'aquests projectes, que acabes treballant amb gent que no té res a veure amb tu, que tu vas allà amb la teva idea clínica, psicològica, mèdica, depenent una mica la disciplina, i et trobes allà pues, informàtics i enginyers que de vegades ja el llenguatge res a veure, no? I bueno, pues són treballs d'equip molt interessants.
Aquesta és també la riquesa, no? De treballar amb diferents mirades, no? Amb diferents punts de vista i diferents professionals. Mm. Vosaltres també, com a investigadors i com a professionals, suposo que tenir tota aquesta tecnologia també us ajudarà, no? També millor en el vostre dia a dia.
Bé, nosaltres sobretot ens ajuda, ens facilita l'aproximació, no?, aquest tipus de pacients, perquè, per exemple, si ens centrem en el pacient d'UCI, com ha comentat, que és un pacient pues, que moltes vegades no pot parlar perquè porta un tub, té molta debilitat muscular i, per tant, a vegades quasi no es pot ni moure, tecnologies com, per exemple, el fet de poder interaccionar amb un moviment mínim i així poder estimular cognitivament el pacient, doncs ens facilita molt la feina i, a més, el que ens permet és intentar prevenir l'aparició d'aquestes alteracions, inclús abans de que apareguin, no? Que una mica també ha de ser l'objectiu, no? Fer la prevenció abans de que tots aquests problemes s'hagin consolidat. També ens permet abstreure una mica el pacient, no?, de l'entorn hospitalari, que això jo crec que també és molt important, no? Abstreure en el sentit perquè, pues, com ha comentat la Sol, amb els nens, no?, sobretot que els genera ansietat, però en un entorn d'UCI també, pues, és un entorn molt estressant, on hi ha alarmes, hi ha cables, llavors això també ens ajuda una mica, pues, contribuir a relaxar el pacient i a fer-ho tot més amable i més agradable dins de lo complex que és la situació.
Això és molt important. Doncs seguim, perquè també volem parlar de la tecnologia 5G, no?, que permetrà, doncs, una atenció mèdica molt més ràpida, molt més instantània. Ho volíem parlar, doncs, amb l'Anna Benavent per dir o per veure si realment aquesta tecnologia 5G suposarà, doncs, un salt endavant també en tot el sector sanitari.
Sí, a veure, està clar que la tecnologia 5G és l'evolució de tot el que són les tecnologies de la mobilitat. El que passa és que és realment disruptiva perquè el que porta, combinat amb la resta de tecnologies, és la immediatesa. O sigui, realment estem parlant d'uns amples de banda molt superiors al que és el 4G, totes les tecnologies anteriors, i també, bueno, segur que ho heu sentit, el fet de que els temps de latència són molt baixos, que estan per sota dels 5 mil·lisegons, que vol dir que és realment temps real. Aleshores, això combinat amb la capacitat que té de tenir una quantitat d'usuaris o de dispositius connectats per quilòmetre quadrat molt elevat, és a dir, ara quan hi ha aglomeracions es perd la cobertura, és una cosa
els
que
concerts,
ens trobem a la realitat.
Podem tots fer fotos i vídeos, sí.
Doncs el que permetrà el 5G és permet fins a un milió de dispositius connectats en un quilòmetre quadrat. Clar, què vol dir això? Vol dir que realment estem parlant de connexions en temps real. Llavors, de cara al que és la salut, al que és l'atenció mèdica, això és molt rellevant. Perquè, si bé, això, és a dir, la prova està feta dintre del marc de la telemedicina, està clar que és, no?, l'atenció a distància. Llavors...
Que, perdona que t'interrompeixi, però sí, que és una de les coses importantíssimes, no?, de cara al futur, perquè la societat, bueno, la població va envellint i l'objectiu cada vegada també és poder, doncs, atendre el malalt des de casa, no?, aquesta atenció més personalitzada.
Sí, o sigui, has dit les dues paraules. Personalitzada, que és com ha d'evolucionar la medicina, no?, és a dir, personalitzada, i l'altra, evidentment, la telemedicina. És a dir, és evident que no fer desplaçar els pacients fins als hospitals té avantatges en tots els àmbits, tant pel pacient com per l'hospital, com per l'eficiència, l'eficàcia, fins i tot la contaminació, el temps, o sigui, és que els beneficis estan, diguéssim, en tots els àmbits, no? Però el que passa és que la tecnologia el que fa, o sigui, el 5G és potenciar la telemedicina, és a dir, també es podria fer telemedicina sense 5G, no? El que passa és que el 5G el que garanteix és la qualitat de la retransmissió de les dades.
I que tens la imatge també, no?
I que tens la imatge, clar, quan tu estàs parlant d'imatge, doncs ja estàs parlant d'un ample de banda que no és el mateix que si estàs parlant de veu.
I pots veure també el pacient, perquè a vegades també, doncs, hi ha usuaris que tenen més facilitat, no?, per comunicar i hi ha altres que tindran més problemes, i llavors quines seran les aplicacions que tindrà?
Bueno, l'aplicació és aquesta, o sigui, la telemedicina, el 5G, facilitarà tot el que és les comunicacions unificades. Si a més ho combines amb la realitat virtual, com han dit ells, doncs clar, hi ha, o sigui, per exemple, les ulleres que he portat aquí són les ulleres que el que tenen és una càmera. Aquesta càmera el que fa és gravar i, per tant, pot retransmetre des de, bé, la situació, no?, el cas que vam posar de concepte, era un pacient que es desmaiava al carrer, no?, a la comissaria de policia, i llavors es pot retransmetre en temps real la imatge fins a la UCI pediàtrica del Taulí, que és on hi ha un professional que pot anar donant les instruccions per manejar adequadament el pacient.
Que, per exemple, doncs, en el cas d'un nen amb convulsions, el temps és vital, fonamental, no? Exacte. Podríem dir.
Sí, sí. I a més és que el tipus d'atenció que nosaltres volem, justament la immediatesa, i a més no volem que sigui només la immediatesa, sinó que sigui en qualsevol lloc i en qualsevol moment. Aleshores, la telemedicina, combinat, per exemple, amb el que són assistents virtuals, per exemple, si diguéssim, doncs ja podries tenir 24 hores, no?, servei d'assistència, perquè ja no tens una assistència que també està ajudada, diguéssim, per al que és la tecnologia. Però igualment, com que les comunicacions són instantànies arreu del món, també pots, diguéssim, combinar el fet de que et poden donar assistència en un lloc on els horaris són diferents, no? Al final això és el que permet, no?, la globalització.
Que és un dels ponts positius, no?, també, o fins i tot buscar el millor especialista.
O fins i tot buscar el millor especialista.
En aquell àmbit.
Sí, el que es tracta és de, fins ara penses, he de tenir un hospital a prop, ara ja no has de pensar això, és tu tens a l'hospital el mòbil o el dispositiu que tinguis al costat. No vol dir que hagis de tenir un hospital, i en canvi pots tenir els mateixos serveis amb les mateixes qualitats.
Que això és fer aquest canvi de xip. Quan es podrà començar, doncs, a aplicar aquesta tecnologia? Com s'està aplicant ara i com es podrà aplicar? Perquè suposo que fins d'aquí uns anys no tindrem, doncs, el desplegament, no?, total d'aquest 5G.
Sí, a veure, són dues coses. Per una banda està el desplegament del 5G. El 5G és una tecnologia que necessita unes antenes dedicades i uns dispositius que estiguin adaptats al 5G, bueno, com els anteriors. Llavors, fins que no tinguem una infraestructura, no?, a tot el territori i a tot el país que sigui de 5G, doncs no es podrà desplegar. Nosaltres el que hem començat a fer la prova de concepte és perquè nosaltres vam il·luminar, no?, amb 5G des d'una antena d'Orange fins on estava fent-se l'exemple. Clar, està molt interessant perquè ens ha permès veure totes les dificultats que tindrà la implantació d'aquesta tecnologia. Llavors, des del punt de vista tecnològic, està molt bé que no només ens prenguem la tecnologia com a consumidors i que és una caixa negra i dius, bueno, el que l'operador em presenti és com l'utilitzaré, sinó que tu tinguis especialistes que coneguin i que puguin, per tant, millorar.
Exacte. Millorar aquella aplicació.
Aquella aplicació. I llavors, des del punt de vista de l'atenció mèdica, al Taulí, i el 2015 es va començar un projecte, que era un projecte de telemedicina des de la UCI pediàtrica, la unitat de crítics de pediatria, per tal de donar suport a altres professionals que no tenen les habilitats per tractar nens que estan en estat crític. Llavors, dintre del marc d'aquest projecte, que fins al moment, no?, fins que vam començar amb el 5G, s'havia fet mitjançant videoconferència, doncs el que vam dir és que el 5G és una tecnologia que pot potenciar i millorar les finalitats d'aquest projecte. I no només dona, o sigui, el Taulí VipCare es diu, no només dona assistència a professionals, doncs, que necessiten, no?, d'un professional especialitzat en UCI pediàtrica, sinó que també es poden connectar amb el domicili, és a dir, amb el propi pacient, amb els pares, no?, com comentàvem, que puguin donar l'atenció correcta als seus fills. És francament molt interessant i una...
És tot un repte i és molt interessant per totes aquestes millores, totes aquestes possibilitats. També us volia demanar per al tema que moltes vegades no parlem, però del Big Data, no? També de tota la generació de dades, perquè jo penso que un hospital es genera una infinitat de dades, no?, des de que entra un pacient, que suposo que tota aquesta tecnologia també ajudarà. Quin és el repte en aquest sentit?
Aquí hi ha molts reptes amb el tema del Big Data, perquè... N'hi ha de coneixement, n'hi ha d'arquitectura de solució. Si és cert, les històries clíniques que comencem a tenir comencen a tenir un volum de dades important. Llavors, totes aquestes dades, si les combines amb la intel·ligència artificial, amb el deep learning, amb el que és l'analítica predictiva, doncs és evident que ens pot ajudar a fer una medicina personalitzada, una medicina predictiva. Però això es potenciarà molt més en projectes com els de la realitat virtual o com els de la telemedicina o com tots els wearables que ara portem, perquè el registre de dades ja no només de dades de salut d'una persona ja no només es produirà quan estiguis a l'hospital, sinó que tu la pots registrar, no? Pots registrar les teves constants contínuament, no? Llavors, això suposa un increment de dades que a nosaltres ens representa un repte per tot el que és l'emmagatzament i la capacitat de còmput, no? Perquè, clar, necessitem poder manegar moltes dades
amb un temps de resposta
molt ràpid. Sí. I després també necessitem tenir uns algoritmes que siguin capaços de filtrar el que són les bones dades, el que no són les bones, no? I aquí, doncs, poder treure dades fiables dels resultats. I al final... un dels objectius primordials d'això és treure eines de suport a la presa de decisió al facultatiu, no? És a dir, que no només hagi de pensar en el que és el seu coneixement o la seva experiència, sinó en l'experiència que, diguéssim, la tecnologia ha pogut acumular de milions i milions de registres.
Aquesta pregunta també us la faig a tots. Llavors, entenc que també es podran millorar moltíssim els diagnòstics, no? I també l'experiència dels pacients en aquest sentit. Ser més àgils, no? Que sempre ens queixem, sí, a vegades, no? Dels temps.
Les eines de... Sí, les eines de suport a la presa de decisió són un repte, nosaltres, que tenim ara la tecnologia i en les històries clíniques, en els registres, perquè es tracta també de donar la resposta en el facultatiu en temps real. És a dir, mentre té el pacient allà davant, el sistema ha de ser capaç de fer-li una proposta, podríem dir que seria una alerta, de dir-li, no, mira, és millor que li facis un TAC o que li facis una ressonància en lloc de fer-li un TAC, per les característiques específiques que té aquest pacient i en base a tota l'analítica que s'ha fet d'experiències anteriors.
Al final es tracta d'optimitzar recursos, no?, també, i millorar un dels punts més crítics del sistema sanitari, no?, moltes vegades.
Sí, no només això que ha dit, no només accelerar processos, sinó que un professional, quan està treballant, es cansa. I diagnosticar quan estàs cansat o quan no estàs cansat és diferent. Si tens una companyia d'un big data que no es cansa, aniràs molt més segur a l'hora de fer els diagnòstics. I si em permeteu una miqueta, jo crec que aquí hi ha tres coses que s'han posat sobre la taula que són molt importants. Una, que les noves tecnologies facilitaran i milloraran diagnòstics i tractaments. Però dos, ho fan millorant les condicions i la bona salut i bon benestar del pacient. És a dir, el pacient la rebrà molt més dòcilment que no pas les antigues. I la tercera, que jo crec que és el més important, és que el Taulí és un hospital universitari amb una recerca puntera, igual que molts dels altres hospitals que per estar en capital són el més que no pas els d'aquí. Sí.
En aquest sentit, al final sembla que la tecnologia ajudarà a humanitzar, no?, també els hospitals, que sí. Sempre sembla que parlem negativament de la tecnologia, i és molt interessant donar doncs, aquest punt de vista, no, Sol?
Sí, bueno, des de la nostra perspectiva psicològica això és claríssim, no? O sigui, és el que explicava molt bé el Guillem, és que ara arribem a pacients en els que abans no arribàvem, però és que a més arribem ja no a fer un tractament, ja no a fer una cura mèdica, sinó que ara ja podem tenir en compte doncs, el seu estat emocional, el seu estat cognitiu, que és el que necessita, que és el que superpersonalitzat i superhumanitzat, no? Sí que aquí m'agradaria afegir un tema que jo crec que també donaria per molt de temps, que clar, es genera moltes dades, es genera molta tecnologia, però també hi ha un tema de seguretat, no? De què fem com aquestes dades i com les maneguem, perquè, clar...
La part de l'ètica, no? Doncs igual que necessitem enginyers, també necessitarem aquí doncs, a professionals amb tot aquest valor, no? I amb aquesta ètica per treballar amb eficiència i responsabilitat.
Sí, que aquí a Sabadell la gent pot estar totalment tranquil·la, perquè és que és veritat que des de recerca el comitè ètic és duríssim i per poder portar a terme tots aquests projectes hem passat allà bueno, uns protocols que ningú s'imagina, no? Però que és feina per nosaltres, però que és veritat que és totalment necessari perquè es controli totes aquestes dades i es faci un ús adequat i beneficiós, al fin de comptes, no?
També us volia preguntar a tots pel tema de que hem estat parlant, no? De les beques, la importància de la recerca, no? Això és un tema fonamental per doncs, realment incorporar tota aquesta tecnologia i disposar d'aquest temps per treballar doncs, amb l'ètica necessària, no? Per després millorar i ser més eficients. Què en penseu?
Home, la veritat és que tenim una situació de país que no acompanya, no? I si et compares amb altres països, no? La recerca, per exemple, doncs té més facilitats, no? Però, bueno, també a vegades això és un avantatge, no? Perquè és una selecció natural dels projectes, no? És a dir, els projectes...
Superdràstic, aquí?
Sí, no, en el sentit de que... Que, bueno, que
no
som,
pots equivocar, no?
Tota la recerca que es fa en aquest país és molt bona. És a dir, tots els que sobreviuen, no?, al sistema són molt bons, no? I això és algo que s'ha de tenir en compte i jo crec que s'ha de valorar, no?, en qualsevol àmbit de la recerca i que s'ha de cuidar. I que també hi ha noves maneres de fer recerca o de buscar finançament. A nosaltres, en l'experiència del laboratori 3D, és que també en els hospitals hi ha coneixement, es genera coneixement i que també doncs, la col·laboració també amb empresa pública i privada és molt important perquè dinamitza l'economia, també potencia l'economia local i, per exemple, en el nostre cas, doncs el fet de posicionar-nos amb una tecnologia en concret, no? La del disseny de la imatge mèdica i el producte sanitari o medical device fa que, doncs, bueno, que Sabadell es pugui posicionar, per exemple, dintre del mapa català o estatal com a hub en aquest aspecte, no? d'especialistes en medical device. Llavors, això jo crec que és molt important no només pels pacients, sinó també per la ciutat i per la, i la, i per la població, no? O per crear empleu, treball, diguem-ne.
Que això és important jo, també. Jo, si Manel, vols... a veure, vinga, que t'he vist aquí el punt crític, eh?
No, el fet d'estar jubilat i d'estar demanant projectes durant molts anys ara em dona,
et dona una
certa
visió,
llibertat.
No?
I una llibertat de poder-me expressar. Ell té raó. Sí, sobreviuen els bons, però tots els que no sobreviuen són molt bons i es perden, i no se sabrà mai si haguessin pogut tirar endavant. Els polítics que tenim al nostre país, no d'ara, de molts anys enrere, tots els projectes se'ls acaben en 4 anys, si arriben llarg. I la recerca, pensada en 4 anys, no té cap mena de sentit. S'ha de projectar molt més enllà que els 4 anys. Tenim la immediatesa de dir, mira, si tenim un problema d'escola és prioritari, un problema de no sé què és prioritari. I la recerca sempre és allà on diu, bueno, mira, saps què? Ho triem de recerca i ho posarem en un altre lloc. Quan hi ha retalls, si mireu un dia, us entreteniu a mirar què és el que retalla més, quin tant per cent baixa més d'un pressupost estatal o de la Generalitat, tal, és el de recerca, sempre és el de recerca. I així ens anem. I jo voldria que s'admirés la quantitat d'investigadores i investigadors que surten fora del país, que són acollits perquè són molt bons, i que malauradament tota aquesta inversió que ha fet el país en formar-los, no hi ha manera que puguin tornar aquí. És a dir, estem llançant una altra part de la recerca, que és la gent que hem format molt bé i que se'n van i no poden tornar. Així no avançarem, i entenc el que diu ell, però hi ha una altra part que s'ha de dir, és aquesta.
Clar, i s'ha de reivindicar aquesta part, i hem de doncs, fomentar que els polítics i que realment doncs, en el país no, es destinin recursos a la investigació, que és molt interessant també totes les aportacions privades, però en aquest sentit s'ha de fer doncs, una aposta, i més si volem ser referents, no? Que aquest Mobile Week tracta d'això, no? Doncs de que no ens podem quedar enrere de tota aquesta tecnologia.
Perquè vegis, només una dada que havia mirat. El pressupost de la Universitat de Copenhague és més gran que de tot el sistema universitari a Catalunya. Ja no cal que dir res més. És a dir...
Ja ens has enfonsat, eh? amb aquesta dada. I que hem de també doncs, a fer entendre als ciutadans que, per exemple, estic pensant en com tota aquesta tecnologia ajudarà també a lluitar contra l'aïllament social de les persones grans, que aquest serà un dels reptes seguríssims de la nostra societat, no, Anna?
Sí, evidentment. El tema de la soledat i el tema del fer-se gran, la cronicitat, justament les tecnologies aquí amb tot el que és la robòtica i tots els assistents virtuals és on tenen el gran repte.
Sí. Totalment. Com espereu que sigui doncs, el Parc Taulí, l'Hospital de Sabadell, d'aquí uns anys, del futur més pròxim, no? Amb tota aquesta tecnologia? Avui hem descobert com és ja, no? I què és el que ens espera? Com serà? Vinga, Sol, comença tu, va.
Jo?
O com vols que sigui?
Bueno, sí. Clar, des del meu punt de vista, pues a mi el que m'agradaria és això, no? Jo també rompo aquí una lança, perquè és que és veritat que necessitem ajuda econòmica, perquè el diner sempre és un problema, no? I recursos per continuar tot això, i que al final hi ha gent molt bona que posa el seu temps lliure, i tampoc podem dependre d'això, no? Per fer tots aquests projectes. Doncs jo el que m'imagino, pues mira, és una millora en això, no? En anar tranquils a treballar, en poder tirar a terme els projectes, els millors projectes, els que es puguin implementar, i que tot sigui una mica més transversal, que no dependi només pues, això, de que un departament tingui més finançaments o que tothom, no? Que tota aquesta recerca, tots aquests projectes estiguin a l'abast de tothom perquè tothom posi allà les seves idees i es puguin portar a terme. No?
Aquest treball en equip tan important. Algú vol afegir alguna cosa?
Jo, una mica enllaçant amb el que havíeu comentat abans, jo crec que la tecnologia ens ha d'ajudar a rehumanitzar la medicina. Perquè, diguem-ne que el que ens està passant, i parlo més poder de la meva part, és que a vegades no podem donar l'atenció, no? Diguem-ne, humana, com a metges, que es mereixeria el pacient per la saturació del sistema. És a dir, un exemple que ens passa molt, nosaltres hem de veure 30 malalts en un matí, no? I prendre decisions sobre aquests malalts, hem de, diguem-ne, anar ràpid, no? Per tractar-los bé i tenir, diguem-ne, les millors oportunitats, oferir les millors oportunitats en els tractaments, però clar, estem col·lapsats, no? I jo crec que aquesta tecnologia ha de caminar cap a tornar enrere, és a dir, menys pacients no tindrem, en tindrem més, no? Per tant, però hem de ser capaços que la tecnologia ens permeti veure tants pacients com sigui necessari, però amb els estàndards de qualitat i humans que es mereix.
Optimitzar doncs, aquests recursos i així també serà doncs, el sistema molt més eficient. De tot això parlaran avui al Casal Pere IV a les 7 de la tarda. Moltíssimes gràcies per passar per l'estudi de Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé. Bon dia a tots.
Bon dia.
Gràcies.
Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a twitter @radiosabadell.